11 i 22 minuts, a veure si posem una miqueta de fil a l'agulla al nostre desconeixement, tot i que l'espècie està protagonista de molts titulars arran de la seva presència al Parc Natural del Garraf. S'ha donat a conèixer un treball científic que respon a una investigació de molts anys, tants anys com 3 dècades continuades d'investigació a l'entorn de l'àliga perdiguera, 30 anys d'estudi de les poblacions europees per conèixer-ne la dinàmica i millorar-ne la conservació. Joan Real, professor del Departament de Biologia Animal i cap de l'equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona, dèiem l'Autònoma, la Universitat de Barcelona, parla sobre aquesta espècie i fa referència a el seu entorn més habitual o en quin entorn conviu més bé, amb l'agricultura i la ramaderia tradicional gestionades de manera sostenible, que generen espais oberts i faciliten la presència de les seves preses. Es fa referència, com els dèiem, a un estudi que porta a la vora de 30 anys fent el seguiment anual de la població d'àliga perdiguera a Catalunya, un treball que juntament amb els seguiments d'altres equips de recerca europeus ha permès abastar per primer cop tota la població d'àligues, estudiar-les de manera homogènia i fer anàlisis sòlides de la seva evolució demogràfica, molts útils pel que fa referència en la conservació. I no només hi ha àliga perdiguera a Catalunya i no només hi ha àliga perdiguera al Garraf. A l'altre costat del fil telefònic saludem el professor del Departament de Biologia Animal i cap de l'equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona, el senyor Joan Real. Senyor Real, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
No sé si hi ha una forma relativament senzilla de contextualitzar la presència de l'àliga perdiguera a l'entorn de Catalunya i especialment, ja que el truquem des de Sitges, a l'entorn del Garraf.
De fet, sí, és una espècie típicament mediterrània i que bàsicament viu en petites serres com el Garraf, no? Mediterrànies, relativament seques, amb poc bosc, i que han estat humanitzades des d'antic d'una forma sostenible. Aquest tipus d'hàbitat és el que prefereix aquesta espècie.
Des de fa quan, professor?
Des de fa molts segles, no? Segles i segles. Es desconeix aquesta espècie, probablement és d'origen indoafricà, però probablement fa mil·lennis doncs, que viu a la península Ibèrica.
Amb colònies molt nombroses?
Bueno, és una espècie que viu en parelles, no en colònies, sinó que és solitària, en parella, i defensa els seus territoris i les parelles estan separades doncs, uns quants quilòmetres d'una o l'altra. Viuen tot l'any en aquest mateix territori i el defenses activament d'altres possibles parelles o d'altres rapinyaires competidors.
Viure, si es pot dir d'alguna manera, d'aquesta forma, és un risc per la pervivència de l'espècie?
En part sí i en part no. Té coses positives i negatives. Per un cantó, viure tot l'any al mateix territori implica que els animals tenen un molt bon coneixement d'aquest territori. Saben allà on hi ha menjar, saben on probablement hi ha més riscos, etc. Això era un benefici probablement fa anys, quan els territoris doncs, hi havia molts pocs riscos de morir per elles, no? Uh-huh. Però avui dia que els territoris s'han alterat tant, que hi ha línies elèctriques on poden accidentar-se, que hi ha basses, hi ha zones molt humanitzades, això fa que hi hagi molt risc, i a vegades el fet de viure en un mateix territori justament es converteix en l'altra cara negativa de la moneda. Oi?
Per començar d'una forma molt gràfica, segurament més enllà del webcam del Parc del Garraf, que molts han pogut veure on precisament s'ensenyava el niu de la parella d'àligues del Parc Natural, però tothom té al cap una imatge, en aquest cas, de l'àliga molt tipificada, per dir-ho d'alguna forma. Aquesta àliga més mediterrània, més nostra, difereix molt en tamany, en costums, d'aquest tòpic de l'àliga perpètuament caçadora i vigilant i de gran tamany que tenim més o menys a la nostra imatgeria col·lectiva?
De fet, l'àliga perdiguera o cua barrada és una àliga d'un tamany mitjà, d'una mida mitjana, fa 1,70 m d'envergadura, pesa entre 2 i 3 quilos. No és de les més grosses, com l'àliga daurada o l'àliga reial, que viu més al Pirineu, i aquesta és molt més gran, pot arribar a fer 2 metres d'envergadura. Però és una àliga molt adaptada, la perdiguera, als ecosistemes mediterranis, i una àliga molt, diguéssim, de vol ràpid, pot fer grans picats, esquerpa, molt fins i tot agressiva en les seves preses, I, per tant, sí que pot ser una... És a dir, que potser sí que té el tòpic aquest que tots podem tenir una mica. Sí. El que passa que potser una altra, una cosa que no té de tòpic és que no és una espècie que visqui en llocs molt remots, sinó que viu al costat dels pobles, en llocs humanitzats de fa, sempre, de fa segles, al costat del pagès, al costat del ramader, etc.
Amb una convivència relativament bona?
Sí, almenys durant molts anys ha estat així, no? Perquè... la mateixa agricultura i ramaderia el que ha fet és obrir-li espais en aquesta muntanya mediterrània, i aquests espais doncs, han afavorit les seves preses, com els conills, com les perdius, com els llangardaixos, com els tudons, que ella caça i de la qual s'alimenta. Per tant, hi ha hagut una, diguem-ne, un afavoriment d'aquestes activitats a la supervivència de l'àliga.
Us agafem l'argumentació de fa uns minuts. Dèieu que... la civilització, si ho podem dir d'aquesta manera, ha canviat en els darrers anys. Porteu 30 anys investigant les colònies d'àliga perdiguera, els nius, l'espècie en si. Fins a quin punt l'espècie manté els seus hàbits de tota la vida i el que ha canviat més és l'entorn on està desenvolupant els seus hàbits. Fins a quin punt hem canviat molt més nosaltres que no pas els hàbits de l'àliga perdiguera.
De fet, és molt interessant aquesta pregunta, i de fet una cosa va lligada amb l'altra, no? Ella té uns nius que fa amb tallats de roca, i per tant aquests nius sí que són, diguem-ne, entre cometes, fixes, no? Uh-huh. I per obtenir l'aliment ella ha de buscar on hi ha aquests recursos, aquests conills, aquestes perdius, aquests ocells, no? Per tant, si nosaltres li hem canviat l'hàbitat, en molts casos han desaparegut els conreus de muntanya, han desaparegut els ramats, i en canvi s'han intensificat, s'han fet pràcticament, podríem dir-ne, conreus industrials, podríem dir d'una manera, en zones de plana, sí. Doncs ella ha hagut de canviar realment, en molts casos, doncs, els seus territoris, va caçar moltes vegades més lluny, va caçar en zones més humanitzades, i en aquest lloc hi troba molts més perills, hi troba línies elèctriques, hi troba basses, etc. Per altre cantó, també degut al canvi dels hàbitats, conills i perdius han disminuït molt i, per tant, ha hagut d'adaptar-se o intentar adaptar-se a menjar altres coses, com, per exemple, gavians que a vegades fins i tot va als abocadors per capturar-los perquè no troba conills i perdius. Per tant, nosaltres hem canviat els hàbitats, hem canviat els processos i era, si vol sobreviure, ha hagut de canviar.
Perquè en la majoria de casos, un àliga té un niu estable?
En aquest cas... el que tenen és un territori de cria,
sí.
Com si diguéssim la seva casa, el seu xalet.
Això em referim, sí, sí.
I el tenen tot l'any, i aquest cingle, sol ser un cingle, solen tenir diversos nius, i llavors, doncs, que són molt propers, eh? I llavors, en funció de l'any, cada any en trien un, i en aquest niu doncs, es fan la posta, crien els polls, i crien amb èxit els polls si la temporada va bé.
Perquè els polls criïn bé, quines circumstàncies s'han de donar?
A veure, és una mica complicat, però...
Us ho preguntem així perquè, com que algun any, precisament a través del webcam del Parc del Garraf, hem tingut coneixement, bé, aquest any no hi ha hagut cria perquè els polls no han pogut néixer o hi ha hagut alguna complicació que altra, què fa que en alguns anys, bé, definitivament, els polls, que hem d'entendre que tampoc se'n crien tants, es perdin i alguns altres anys sí que es puguin desenvolupar i puguin viure tranquil·lament?
Doncs, bàsicament, podríem, simplificant-ho molt, dues coses. Les àligues el que necessiten, bàsicament, és tranquil·litat. Tranquil·litat vol dir que allà on crien, bàsicament, no es desenvolupin activitats humanes que les molestin.
Vaja.
Durant molts anys, les àligues, i encara avui dia, tot i que il·legalment, són perseguides per part de l'home, a trets. Per tant, elles tenen una por atàvica a la presència humana. Veure una persona a prop del niu implica que l'àliga fuig i abandona els ous, els polls, i aquests es poden morir per fred, per manca d'aliment, etc.
És interessant això perquè parlàveu d'una fòbia atàvica i segurament molts humans deuen també tenir una fòbia a veure una àliga sobre seu i a veure si anirà a petar o atacarà d'alguna forma o d'una altra, no? Però quan parleu així és que l'evidència mana i per tant l'home ha estat sempre un dels principals, com ho podem dir, una de les principals amenaces per l'àliga?
En part durant molts anys sí.
Durant molts anys sí?
Durant molts anys sí. A veure, depèn, no? Depèn del comportament humà, no? Uh-huh. Però durant molts anys s'han perseguit, perquè l'home, en alguns casos, la veia com una competidora, no? La veia com una competidora. Si una àliga doncs, menjava un conill o una perdiu, doncs alguna persona doncs, que era caçadora podia interpretar que competia.
D'acord.
Per tant, eren diguéssim, perseguides, no? I encara a vegades ho són il·legalment.
D'acord. Per tant, l'àliga s'allunya de la presència humana.
Evidentment, evidentment. És a dir, té uns nivells de tolerància, especialment prop dels nius, i si veu persones s'allunya. Per això algunes activitats, com poden ser l'escalada, com poden ser l'excursionisme, el barranquisme, els vols aeris prop del niu,
sí,
doncs fan que les àligues s'espantin i abandonin. Per tant, alguns anys el fracàs de la cria és degut a aquestes molèsties humanes.
D'acord, o sigui que només la presència del que poden ser uns escaladors d'una paret pot ser suficient com perquè l'àliga decideixi marxar del seu niu?
Sí. I tant, i tant. No tan sols marxar, sinó fins i tot abandonar el territori. És a dir, hi ha territoris a Catalunya que avui dia no hi ha àligues, doncs senzillament perquè a la paret del cingle doncs hi ha una sèrie de vies d'escalada en què, amb certa freqüència, doncs s'hi escala. Això no és, és a dir, és així, no? I això no vol dir que l'escalada no es pugui dur a terme, però senzillament el bo és que es pugui fer en àrees, que n'hi ha moltes, on no hi hagi rapinyaires o no hi hagi espècies amenaçades, oi?
D'acord, o sigui que demanen una tranquil·litat absoluta, sí, en la majoria de casos, que suposo que només trenquen, com comentàveu fa un moment, perquè les circumstàncies els han obligat a acostar-se a nuclis urbans o a zones més habitades a la recerca de menjar.
Exactament, exactament.
Però això és seria això un esforç per elles, de fet.
Exactament, un esforç i un risc.
I un risc.
I un risc. Elles preferirien, doncs, elles prefereixen menjar una sèrie de preses, com els conills i les perdius, a les zones de muntanya,
sí,
on són més tranquil·les, on hi ha aquestes preses, etc. Però, és clar, les zones de muntanya canvien molt, i llavors, doncs, esclar, si un ha de sobreviure, ha de menjar allò que pot. I llavors és quan un s'arrisca a anar en zones més perilloses per trobar aquell sostent diari. Oi? I llavors moltes àligues doncs, s'electrocuten o es moren en aquestes àrees que són més humanitzades.
D'acord. Una qüestió que també segurament respon al tòpic. Tenim vaja, més o menys vista l'àliga com un animal amb uns reflexos i amb una capacitat de reacció absoluta davant les circumstàncies i amb una fidelitat en la visió. Com poden topar amb les línies elèctriques o com poden ser les línies elèctriques una de les seves amenaces? Si tenim al cap, doncs això, un animal que especialment és àgil en els reflexos de tot tipus.
Sí, bàsicament perquè un dels accidents més comuns no és que hi topin, és que s'electrocuten. I el que fan, bàsicament, és que les línies elèctriques tenen els suports, tenen les torres,
sí,
les pilones, no?
Sí.
Doncs elles utilitzen les pilones per posar-se a sobre com un lloc per descansar, per vigilar si hi ha preses, per vigilar si hi ha perills, i és en aquell moment que es posen en aquests suports, si toquen dos fils o si aquest suport té un disseny que és perillós, que s'electrocuten, que els passa el corrent.
Entesos. És a dir,
per tant, no és una qüestió de visió, sinó perquè elles, doncs, clar, elles no saben. A més, hi ha un problema. L'electrocució és un problema molt greu, perquè no permet aprendre. Un animal, un caçador, li pot tirar un tret i si el fereix i no el mata, l'àliga pot aprendre que allò és perillós.
Entesos.
Una línia elèctrica no permet aprendre. Tu et poses, t'electrocutes i et mors.
D'acord. I no hi haurà, no sé si dir, una altra àliga que pugui entendre el fet de l'electrocució, hem de suposar, no?
No.
Està
és
clar.
No
és això com l'espècie humana que algú s'electrocuta i ja sap positivament que no es pot acostar a determinades coses. Ah. Està clar.
Sí.
O sigui que no és una qüestió de no veure les línies elèctriques,
no.
Sinó d'electrocutar-se amb les torres d'alta tensió o amb la posició. Durant 30 anys heu fet un estudi, ens parlàveu d'una espècie especialment mediterrània. En quines altres zones de la península hi ha àliga cua barrada?
Bé, bàsicament la seva distribució, la més important de distribució, podríem dir-ne des de l'Empordà fins a Cadis. És a dir, tot el que seria les zones costaneres, des de l'Empordà fins a Cadis, i és un continu de distribució de l'espècie. a les serres aquestes litorals i prelitorals. Aquí hi ha el nucli més important d'àligues de tota Europa. Després hi ha una altra àrea important que seria tota la zona d'Extremadura i el sud de Castella-La Manxa, i una altra àrea molt important al sud de Portugal. Aquesta seria la població europea més important. I després una mica al sud de França, al sud mediterrani de França.
La població ha minvat, ha augmentat?
En els darrers anys la població ha disminuït més d'un 25% en els últims 30 anys. Hi ha poblacions que estan nuclis del nord de la península que s'han extingit, com a Burgos, etc., pràcticament extingits. N'hi ha d'altres a Catalunya que s'ha reduït molt, i n'hi ha alguns altres, els que es troben en millor conservació, són al sud de la península, especialment Andalusia, són els que s'han mantingut.
Perquè puguem considerar una espècie com una espècie protegida o amb necessitat de protecció, quins condicionants s'han de donar?
Bueno, quan diem una espècie protegida, ens referim usualment que hi ha lleis que dictaminen que aquesta espècie són protegides, i bàsicament el que dictaminen és que no es poden matar, que no es poden perseguir, que no es poden inquietar. Per tant, quan parlem d'espècie protegida, usualment parlem d'una legalitat, no?, que està dins de les lleis. Una altra cosa seria, quan parlem d'espècie a vegades amenaçada, sí, una espècie pot ser amenaçada però no ser protegida, rarament passa. Espècie amenaçada seria aquella que les seves poblacions es troben en disminució, en declivi, tenen greus amenaces.
En quin estat està l'àliga perdiguera?
L'àliga perdiguera és una espècie protegida per la majoria de lleis espanyoles i europees. Està en el màxim nivell, diguéssim, legislatiu de protecció, està la directiva d'aus europea, i per tant, segons aquesta directiva d'aus, el que diu bàsicament és que és una espècie que se l'ha de conservar i que s'han de fer accions, els estats membres de la Unió Europea han de fer accions per millorar les seves poblacions d'una manera activa.
Per millorar les seves poblacions hem d'entendre que s'han de posar en pràctica polítiques que afavoreixin tots aquests condicionants que ens heu comentat a l'inici de la conversa, no?
Exactament, exactament.
És a dir, no sé fins a quin punt aleshores es pot equilibrar la presència humana o d'activitats en determinades zones naturals amb la convivència amb una espècie que necessita, per a la seva pervivència futura, uns altres condicionants que poden ser incompatibles amb no sé, amb la presència humana o activitats a la muntanya o altres coses.
Sí, 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 sí. Justament això és el que diuen les directives europees i també altres directives de conservació dels seus hàbitats. Llavors, tampoc és tan complicat, perquè els territoris de les àligues són coneguts, són acotats, són àrees concretes, i per tant el que es tracta en aquests llocs és d'intentar doncs, que aquestes activitats que són perjudicials per elles, doncs, que no es facin en aquests llocs. I és qüestió de compatibilitzar, no? Doncs el que dèiem de l'escalada, doncs, que en aquestes àrees concretes no s'escali i que en canvi es busquen àrees alternatives, oi? En el cas de les línies elèctriques, que s'han fet moltes accions i se n'estan fent, doncs de corregir aquelles torres que són perilloses, és a dir, és qüestió de veure-ho en positiu, això, oi? Es poden fer accions positives.
Us ho preguntava perquè cada cop més també és més publicitat o més difós les zones naturals com a zones o d'esbarjo o que s'hi poden fer un munt de coses i no sé fins a quin punt això des de la perspectiva dels científics també és un risc o un factor de risc que cal afegir als que ja existeixen.
La veritat és que sí, que penso que aquesta indicació que doneu és molt important. La qüestió és que els gestors d'aquests espais protegits, és a dir, aquests espais protegits, si mirem la legislació, en el fons es fan per conservar la biodiversitat. Per tant, la majoria d'aquests. Per tant, això és una cosa que hauríem de tenir en compte, que a vegades perdem el món de vista, no? Perdem, no, és que aquests espais de la xarxa Natura 2000 s'han fet perquè la Unió Europea ha dit que s'havia de conservar la biodiversitat. Per tant, aquesta hauria de ser, és la prioritat legislativa. Una altra cosa és que després els utilitzem per usos d'esbarjo. Però això no ho diu la llei. El que es tracta és que els gestors entenguin doncs, d'intentar compatibilitzar i regular les activitats. No? I es poden regular en l'espai o es poden regular en el temps. Hi ha activitats massives doncs, que no cal fer-les als espais naturals protegits, es poden fer en altres indrets. És qüestió de reparar-ho de manera que és possible.
Mm-hmm. Quina esperança de vida té una àliga perdiguera?
A veure, l'esperança de vida poden viure molts anys. Aquests ocells són ocells que en diuen de llarga vida. De llarga vida poden viure 30 o 40 anys.
Caram.
El que passa és que la majoria actualment viuen molt pocs anys a Catalunya justament perquè tenen una mortalitat molt elevada. És a dir, una àliga que hauria de viure 30 o 40 anys, doncs probablement la mitjana de Catalunya doncs, està entre els 5 i 10 anys, doncs, perquè prèviament doncs, s'electrocuten, perquè tenen moltes amenaces. I aquest és un dels problemes més greus que té la població, que és una espècie que la seva estratègia com a espècie és reproduir-se molt poc, un poll l'any, o a vegades cap, a canvi de que pots viure molts anys. Per tant, si aquest any no et reprodueixes, no és un problema. Ho faràs l'any que ve o ho faràs l'altre.
D'acord.
Ara, en el moment que aquesta estratègia que té l'espècie es trenca, és a dir, tu no vius molts anys, vius molts pocs anys perquè t'electrocutes o et tiren un tret,
sí,
o t'ofegues en una bassa, si no et reprodueixes, llavors, clar, és un problema.
L'àliga pot morir d'estrès?
Pot morir?
D'estrès? De nervis? No.
Bueno, que sapiguem no, però a veure, el que sí que en alguns casos, com dèiem, parelles que tenen molta activitat humana, per exemple aquí el Garraf, les sí, pedreres, no? Aquí al Garraf tenim el problema de les pedreres. Doncs i que constantment volten camions o tiren o posen dinamita, etcètera, etcètera, veus efectivament que aquelles àligues constantment estan molt vigilants, abandonen el niu, surten, entren, etcètera, no? Per tant, no els afavoreix en absolut, oi? Aquesta activitat, a vegades, alguna activitat humana.
Suposo que heu tingut ocasió de veure un niu de les àligues perdigueres al Garraf, etcètera, etcètera, no?
Sí, 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 sí. I tant, bueno, justament cada any intentem manallar els polls del Garraf, seguir-los, juntament amb els tècnics del Parc Natural, sí, sí.
I hem de suposar que aquesta és una experiència, quan la vida apareix d'una forma tan contada en aquest niu, deu ser una experiència sempre gratificant pensar que si els polls sobreviuen és que les circumstàncies estan mesurades, estan controlades com perquè es pugui desenvolupar la vida de l'àliga d'una forma més constant i més equilibrada que no en els anys en què les coses no funcionen tan bé, no?
Sí, 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 la veritat és que sí. La veritat és que des de fa molts anys anellem els polls per conèixer les seves taxes de supervivència i quan anellem els polls llavors se'ls hi prenen mesures del seu estat corporal, del seu estat sanitari i normalment ja ho veus o a través de les mesures que prens si és uns polls que tenen una bona condició o no tenen una bona condició. I nius doncs, que tenen molt d'aliment, tranquil·litat, etc., doncs veus que els polls tenen una molt bona condició. I altres, en canvi, no. Però, usualment, nius que treuen polls, doncs vol dir que és a dir, que la situació va bé, que les coses van bé. No?
El Garraf, en general, la situació va bé?
Doncs no gaire bé, la veritat.
No gaire bé.
No gaire bé. És una àrea que té una bona densitat d'àligues, realment, perquè em sembla que el que és el parc natural n'hi ha 3 i una de molt propera, per tant, a nivell de densitat seria una àrea bona, però, en canvi, tenen greus problemes de conservació. Per un cantó, els adults es moren bastant i, per altre cantó, tenen molts fracassos en la reproducció. Mm. Molts fracassos, sí.
I té tot això relació amb aquest entorn, diguem-ne, singular, des del punt de vista d'activitat humana?
Jo penso, bueno, bàsicament, que és clar que és una àrea molt humanitzada, que hi tenen, bueno, que hi ha molta presència humana, que hi ha molt tipus, moltes coses molt diferents que les afecten negativament.
D'acord.
No? Diverses. Tot i que jo penso que tenen uns hàbitats magnífics, que a nivell d'hàbitat, justament per això hi ha 3 parelles, no? Perquè l'hàbitat és molt interessant per elles. Però una mica a vegades aquestes àrees són com una trampa per les poblacions. Perquè són zones que a priori són molt atractives, però després tenen molts perills, oi?
D'acord.
El bo seria, i de fet els gestors ho fan i posen molta cura, doncs mica en mica anar arreglant tots aquests possibles perills que hi ha, no?
Ara no tenim temps, però a un biòleg li podríem preguntar, en canvi els porcs senglars, noi, s'han adaptat a tot, eh?
Sí, 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 sí. Bueno, senzillament els ports senglars tenen uns altres requeriments, que són, pràcticament, podríem dir el contrari de l'àliga.
De l'àliga perdiguera, no?
Necessiten molt de bosc, molt de matollar, i això cada cop n'hi ha més, i a més, justament és una espècie que té una estratègia R, és a dir, que es pot reproduir moltíssim.
D'acord, no? D'acord.
Per tant...
I no l'espanta l'home, o sí?
Bueno, i es pot arribar a acostumar molt a l'home.
D'acord. No?
I tots sabem el mateix Garraf, les urbanitzacions, o el mateix sí, Collserola, sí. Com hi ha porcs que arriben a entrar, com qui diu, a Pedralbes, oi?
I s'espanta cadascú per la seva banda, eh? L'ésser humà s'espanta i el porc senglar segurament també.
Sí, sí, sí.
Una qüestió final, professor Real. Quan hi ha un incendi forestal,
sí.
Què fan les àligues? A més d'hem de suposar marxar, tornaran mai a aquell lloc?
La veritat pot semblar un contrasentit, eh? I aquí... Però una cosa és el moment que hi ha l'incendi forestal, elles tenen capacitat de volar, per tant aquí no hi ha cap problema.
Sí.
A no ser que sigui un incendi de primavera, que això ha passat algun any al Garraf i llavors s'ha cremat el niu,
sí.
Però això rarament passa, perquè normalment els incendis són el juliol i l'agost, i per tant els polls de les àligues ja volen i tal. Per tant, mortalitat directa no hi ha. Però els incendis, i això ha estat estudiat, i nosaltres també ho hem estudiat una mica, una cosa és el primer any que s'ha cremat, però al cap de 2-3 anys, els incendis el que provoquen és una regeneració molt ràpida de l'herba tendra. I això fa, i a més, obrir el paisatge, crear àrees obertes. I això fa que prosperin molt més els conills i les perdius. Per tant, encara que sembli un contrasentit, després dels incendis, els hàbitats són molt millors per aquesta espècie. Doncs hi troba molt més menjar i més fàcil de caçar-lo.
Doncs hem acabat amb una paradoxa, però
una paradoxa.
Ens venia de gust preguntar-li també al professor Joan Real a l'entorn precisament de moltes d'aquestes conclusions o dades que dona aquest estudi de 30 anys treballant a l'entorn no només de les àligues perdigueres de Garraf, sinó les de tota la costa mediterrània. N'hem parlat amb el professor del Departament de Biologia Animal i cap de l'equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona. Senyor Real, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Molt bé. Voldria dir una cosa.
Sí,
només,
home, i tant.
Que sempre me la descuido. És, primer de tot,
vinga.
Tots aquests estudis i aquestes tasques de tan llarg termini, això només seria possible si hi ha gent al darrere que dona suport. I en aquest sentit el que vull agrair molt és a la Diputació de Barcelona, que gestiona els seus parcs naturals, perquè gràcies al seu suport s'han pogut fer aquests seguiments. I després també amb una fundació molt especial, que és la Fundació Miquel Torres, de les bodegues Torres de Vilafranca,
sí.
Gràcies a les quals fem aquests seguiments.
Doncs agraït queda, i per part nostra l'agraïment a la vostra forma tan... vaja, tan gràfica d'explicar un estudi que segurament deu portar molta més complexitat tècnica des del punt de vista dels especialistes. Professor Joan Real, gràcies de nou.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.